matí a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Que va rompiéndose en el mar. Es un segundo que no se puede reemplazar. Y nada es mío excepto lo más esencial. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Una nueva forma de ver. Sin intenciones de llegar.
Al matí. Amb Raquel García. Pagesos de ciutat.
Doncs a veure, ara us explicarem que fer un hort no és una missió impossible. Això sí, requereix de temps, de passió i de molta, molta atenció. I evidentment, per aconseguir fer créixer doncs, a tomàquets, pebrots o qualsevol vegetal i fruita, cal, això sí, saber quan hem de plantar les llavors, com les hem d'alimentar i quines particularitats tenen. I per això nosaltres avui hem convidat a tota una experta en la matèria. És un habitual d'aquesta casa, una veterana. De fet, sentiu cada setmana la seva veu, com ens recomana a través dels batecs pagesos de ciutat, doncs com hem de mantenir els nostres horts urbans. Esther Casanovas, bon dia i benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Com sempre, un plaer tenir-te aquí.
Ai, sí. A més, m'agrada avui venir perquè està bé gravar els batecs, però el directe té
aquella xispa, diferent. No? I a més, la Bea i jo, que som pageses novells, podríem dir, tenim la L encara a l'esquena, tenim moltes ganes d'aprendre, molts dubtes, i clar, per això hem pensat doncs, va, que vingui l'Esther i que ens ajudi, perquè... Clar, ara ja comença gairebé a mes de març, no? Ens atem aquest mes.
Primavera.
D'aquí poc, primavera. Sembla mentida perquè...
Sí, perquè jo anava...
Amb la nevada d'ahir... Clar, jo pensava, les plantes...
Tots patien per les plantes d'ahir.
Ja vaig veure les teves fotos allà.
Els meus enciams coberts de neu. No, a veure, la nevada d'ahir no ens hauria de preocupar gairebé ningú, perquè a més, vull dir, van estar poques hores les plantes sota la neu. Si és que algú doncs no va ser previsor d'apartar-les, que a vegades no es pot fer això, perquè no tens lloc físic, no? O perquè no en penses, o perquè ets fora de casa. I la nevada d'ahir no ens hauria de preocupar en excés. L'únic...
A més, els que són previsors, si escolten pagesos de ciutat, tu sempre dius que quan arriba el fred, no?, les hem de protegir una mica,
sí,
les plantes.
Sí, sí, sí. A veure, hi ha aquesta famosa manta tèrmica que sempre recomano, que res, és com una mena de tul, com una mena de gassa, que la tires per sobre de les plantes i les protegeix moltíssim. Sembla mentir una cosa tan fina que és gairebé transparent, però vaja...
Sobre... I quin bon servei que fa.
Vaja, a més, quan ja ha passat el fred, vull dir, és una cosa que la pots embolicar fàcil i que no ocupa espai, vull dir que això amb els pisos petits sempre tenim problemes d'espai, no ocupa gaire. El que et volia comentar és que el que sí que hauríem de fer aquests dies, si tenim alguna planta que malauradament va quedar amb molta neu, o si algú ens escolta des de alguna zona amb temperatures molt més baixes, no sé, Bellaterra mateix, te'n vas a Bellaterra, cada matí està tot gebrat, no? I les plantes van estar moltes més hores que no pas aquí a Ciutat, a Sabadell, vam tenir aquests dies, que les miri, o sigui, que les controli, si veu que alguna fulla es posa negra o que té aspecte una mica així, que la retiri i a veure si hi ha sort i podem arribar a salvar la planta.
Que les portin l'ursí, no?
Bueno, és una mica estar pendents aquests dies. Clar. Algunes poden haver patit molt.
És que això seria un bon consell, no?, per a principiants, o sigui, tenir clar que les plantes necessiten doncs, d'aquesta atenció, aquesta cura, no?, i una... Mm-hmm. Un xic d'amor, no?
Sí, vaja, jo sempre dic que per principiant que siguis, hi ha una cosa que és una mica el sentit comú, no? Un pagès ahir, no sé, si podia sortir corrents a tapar tot el camp, no? A veure, segur que ahir en algunes zones es van malmetre moltes plantes. Jo fa dies que veig els ametllers florits per tots els vols de Sabadell, a la que agafes una mica la carretera, ja n'hi havia moltes que estaven amb flors i moltes altres brotant, no? I segur que algun pagès se li ha fet malbé alguna part de la collita. Però vaja, la neu d'ahir aquí a Sabadell va ser anecdòtica, fora de lo bé que ens ho vam poder passar amb la canalla jugant i els grans també, que ningú pateixi que la neu d'ahir no... Al contrari, diuen que la neu fa bo després el... O sigui, tots aquests camps que han quedat coberts de neu, és una gran quantitat d'aigua que ja ha quedat i que, bueno, hi ha diversos refranys que...
Ara penso en castellà, any de Vienes.
Exacte. El mateix, pensaves tu?
Pensava el mateix.
Doncs diuen que la neu és bona.
Doncs benvinguda, eh? Per l'estona que ens va fer doncs, ahir de jugar, de passar-ho bé, de riure, i també doncs, per aquesta aigua tan necessària, no? Que per les nostres plantes i per la terra. Explica'ns, per això, ara que començarà doncs, aquí poquet la primavera, què hem de fer? Quines plantes hauríem de començar doncs, a tenir al cap per plantar?
Home, a primavera el que normalment es fa és plantar hortalisses aquelles que podem plantar durant tot l'any. Doncs estem parlant doncs, dels enciams, dels raves, dels espinacs, de moltes hortalisses de fulla que a vegades no hi pensem, com per exemple la rúcula, que és superfàcil de cultivar, que la gent a més es queixa perquè és molt cara al supermercat quan la vols comprar, però és cara per la manipulació que té, no és cara perquè sigui al contrari, que vull dir que creix com una mala herba. És molt senzilla, si us agraden les amanides amb rúcula, és molt fàcil tenir-la a casa. I després començar a preparar llavores, si no ho heu fet ja, de totes aquelles hortalisses que són les pròpies de l'estiu. Ara aquí sí que parlem de tomàquets, de pebrots, d'albergínies, de cogombres, carbassons, etc. Sí, és cert que ja en alguns llocs, a la cooperativa agrària, per exemple, amb molts vivers i gardens que tenen planter, ja es comença a veure planter d'aquestes plantes que t'he mencionat. El que passa que potser el març i l'abril aquí a Sabadell encara acostumen a ser prou freds i en moltes ocasions bastant plujosos com per posar-les a l'hort directament, si no és perquè tenim un hivernacle o alguna manera de protegir-ho. Vull dir, el març és una mica aquell mes que, si t'atreveixes, et pot sortir bé perquè avançaries la collita, podries ja començar a collir els primers tomàquets a partir de primers de juny, per exemple, però te la jugues també una mica. Però, esclar, el temps, com que això no ho podem controlar, és una de les coses que jo sempre dic que t'ensenya l'or, no? Vull dir, podem controlar fins a un cert punt. El temps, malauradament, no tenim un botonet ni una aplicació al mòbil, no? Per clic.
Però suposo que a més de gaudir d'aquesta riquesa de varietats i de colors, no?, que ens proporciona doncs, a tenir un hort, també ens ajuda això, no?, a mirar molt més cap al cel i estar molt més pendents del temps, de la natura, no?, a connectar. Amb aquesta part més primitiva, fins i tot.
Sí, sí, jo ho comento sempre que jo crec que el fer l'hort et remou alguna cosa interna que tens a dins, com a primitiva, com aquella cosa de ser autosuficient, que moltes vegades fins que no t'hi poses a fer l'hort, i dic l'hort, ja no parlo de plantes i flors, que plantes i flors en podem tenir moltes, però el fet de l'hort de portar el menjar a casa és com una cosa que tenim a dins a l'ADN, no? I et connecta molt.
I per això és embrutar-te les mans, per portar aquest menjar, no?
Sí, sí. I a valorar molt les hortalisses, com són, i que no totes són perfectes, que semblen. A vegades vas al súper i veus aquells tomàquets tots idèntics i no hi ha res més antinatural, precisament, que siguin tan idèntics, Quan tens un hort, és una de les coses que te'n dones compte. I és com els fills, vull dir, els fills tots són diferents, no? No poden ser igual. Jo de debò, quan veig aquelles safates de tomàquets tan idèntics,
Desconfia, no?
No em fa gaire gràcia, no? I a l'hort t'ensenya això i moltes altres coses, per descomptat.
Digue'ns, perquè abans ja ho apuntaves, no?, que ara també doncs, podem trobar doncs, a planters. Què ens recomanes per començar? Triar llavors o planters? I quines són les avantatges de sembrar directament en llavors o en planters i els desavantatges?
Mira, sembrar la llavor et converteix automàticament en papa o mama d'aquella planta. Vull dir, és una cosa que no té preu com a experiència. Però també és cert que hi ha molta gent que li costa molt tirar endavant les llavors. Acostuma a ser per errors molt habituals, El més important és enterrar-les massa. Jo sempre en els tallers sempre explico que quan algú va al bosc i veu un aglà o un pinyó que ha caigut de l'arbre i ha caigut a terra, allà al bosc no l'enterra ningú. Allò ha caigut a sobre de la terra i com a molt fins que germina hi pot haver caigut a sobre. Unes quantes fulles seques, una caca d'un ocell que ha passat per allà i s'ha fet una caca, coses així, no? Però ningú enterra les llavors. Què fem nosaltres, aleshores? Agafant un test, fent un forat amb el dit i allà al fons d'aquell enorme pou que suposa per aquell microllavor, tirar les llavors, no? Les llavors les hem de sembrar de manera molt superficial. A més, llavors no és mai culpa nostra, saps? Sempre és culpa de la llavor que no estava bé, de la llavor que estava caducada, quan no, realment som nosaltres que no l'hem sembrada de manera correcta. Però, és clar, per altra banda, la gent que ha tingut males experiències amb les sembres, doncs, al comprar planter, li permet bueno, aquest embaràs de la llavor fins que no té la mida apropiada per trasplantar-la a l'exterior, estalviar-se'l, ja comprar una planta feta que, amb una mida que ja la pots plantar a l'hort, al test, a la jardinera o a l'hort de terra, si tens la sort de tenir-ne, i començar el cultiu. Per un principiant, potser aquesta és la manera més senzilla. Jo sempre dic, les llavors ja les podràs fer l'any que ve. Aquest any són tantes coses les que has d'aprendre que cada
planta... Ja, si ens podem, no? Estalviar un pas, doncs benvingut, sí.
No. Però vaja, que les dues són maneres molt vàlides de començar i que si heu sembrat llavors d'altres coses, jo us animo a que ho intenteu amb les de les hortalisses, que és molt fàcil. I a més, i amb això es noten canvis a nivell de les empreses de jardineria, ja n'hi ha algunes que comencen a fer sobres de llavors variades, que això és una cosa que si aneu a comprar... Perquè un sobre de llavors, per exemple, un sobre de llavors d'enciam, igual té 150 llavors a dins.
I per què vols tantes, clar, si no això, tenim tant d'espai a
no
casa?
T'acabes, ah. No t'acabes amb banys, no? En canvi, algunes han començat a fer uns sobres que venen combinats, i, per exemple, hi ha 3 o 4 varietats d'enciam, hi ha llavors a cada un d'aquests petits sobrets, hi ha menys llavors, amb la qual amb el mateix import, vull dir, més o menys el mateix preu que un sobre de llavors normal, tant en portes com en 4, cosa que la gent que cultivem en petits espais doncs agraïm molt.
I digue'ns, perquè clar, suposo que també és molt interessant la terra, no?, on plantem doncs aquests planters o aquestes llavors. Què ens aconselles? Quin substrat hauria de tenir?
Mira, un substrat universal, el que tots entenem per un sac de terra, en principi ens hauria d'anar bé, eh? Podem filar prim amb quan fem, per exemple, taules de cultiu o fem testos molt grans per buscar substrats que siguin una mica més lleugers, d'aquí aquella famosa barreja de fibra de coco i humus de cuc que acostumo a recomanar als batecs, no? Però vaja, qualsevol sac de terra ens podria anar bé, o la mateixa que ja tenim, però ojo, aquí hi ha un detallet
a veure, quin és?
Que és importantíssim i que la gent normalment s'oblida, i és que si voleu reutilitzar una terra que ja teniu, o ara arriba la primavera, i imaginem que teniu una jardinera que l'any passat hi havia plantat X, no? Uh-huh. I que us va anar molt bé, i voleu fer-hi allò mateix, o flors, o el que sigui. Aquella terra la podeu reutilitzar, la podem reciclar, però hi hem d'afegir adob. L'adob, no, al cap i a la fi, és el menjar de les plantes, són els nutrients. Hi ha molta gent que diu, oh, el primer any vaig fer hort, ja vaig posar-ho tot nou, va anar tot molt bé, però el segon any no va fer res. Pregunta, jo sempre dic que hi ha els sospitosos habituals, i el sospitós habitual és, no has adobat la terra. És com si tinguessis una esponja seca. Has de posar-hi adob perquè tingui tots els nutrients, a més amb l'aigua, permetran que la planta s'alimenti. Si no hi poses adob, és com si només els estàs donant de beure a les plantes i, bueno, a base d'aigua, no sé si creixeran gaire.
Clar, i llavors l'adob de quin tipus?
Doncs mira, tu quan vas a comprar adobs, en el mercat hi ha moltíssima cosa. Des de sacs de fems de cavall, que és un dels més habituals i més utilitzats, i que ningú s'espanti, que allò no fa pudor del que és, són fems que ja estan compostats, fins a compost, que també és una manera molt, molt senzilla d'afegir, és com una terra negra que tu barreges amb la teva terra. Hi ha algunes empreses conegudes de jardineria que tenen com polsines de diferents procedències, algunes doncs, com el guano, que és molt coneguda, que són excrements d'aus marines, que és una pols que tu la barreges amb la proporció que t'indica el paquet, fins i tot unes boletes, no aquelles blaves que molta gent coneix de jardineria que després es van desfent amb el regar. Per l'hort, aquelles potser no són les més apropiades, no només perquè són d'origen químic, que no vull dir que no són ecològiques, sinó perquè porten molt de nitrogen i això pot anar molt bé per algunes plantes, però no necessàriament per les plantes d'hort. Però vaja, que en funció de les ganes que tinguis una mica de treballar, a nivell de que si hi poses adob, o sigui, fems d'algun tipus, o compost, això t'obliga una mica a remenar la terra, i hi ha gent que potser no té ganes, no té molt espai per fer-ho bé, fins a remoure de manera més superficial i afegir-hi doncs, alguna d'aquestes pols, o fins i tot després regar amb adobs líquids, que és una cosa molt fàcil, no?, amb un petit espai, tenir una ampolleta d'adob de plantes i barrejar-lo amb la regadora, amb l'aigua de rec.
Mira la Bea, com va prenent apunts, perquè és molt interessant. La veritat és que, clar, ens ofereix tants consells tan interessants. Suposo que també un altre factor clau és l'aigua, no? Perquè a moltes persones se'ls moren les plantes potser per un excés o per una manca d'humitat.
Som de manguera fluixa. En general, tota la zona mediterrània, que això ho veig molt als tallers quan vaig sobretot doncs, cap a València, cap a Castelló, tots els mediterranis, no sé què ens passa, tenim una falera amb la manguera, ens agrada, la mànega, perdó, de regar molt. Hem d'aprendre a regar, però esclar, és complicat donar una dosi. A mi sempre m'encantaria poder dir una dosificació com una pauta mèdica, no? Tants litres d'aigua per planta cada tants dies. Hem d'aprendre a observar les plantes i això no ha d'espantar ningú, perquè les plantes també ens parlen, només que hem de saber de quina manera ho fan. I jo sempre poso l'exemple de que en el cas de que necessiti aigua, normalment el que la veurem és una mica com a desmaiada. Les fulles estaran com a fluixes, com caigudes, i la planta ens ho està dient, ens està dient dona'm aigua perquè em cal, no? I és una mica això, començar a entendre de quina manera és el seu llenguatge i com interpretar-lo. És complicat, però que no us espanti. Vull dir, tots hem matat alguna planta per no saber interpretar-la. És qüestió de ser observadors, que això potser és el que ens falta més, no? Bueno, se m'ha mort, però per què se m'ha mort? Què hi he fet? Què no hi he fet? I, bueno, jo a Picarona Blog, que em trobareu totes les xarxes socials, ja sabeu com podeu enviar fotos o fer consultes, que jo, bonament, us donaré el millor consell que pugui.
Clar, i a més és això, és el que ens diu l'Ester, doncs, a observar les nostres plantes, que ens parlen, ens diuen realment el que necessiten. I això, doncs, suposo que és un aprenentatge, com tota la vida. També necessiten molta llum. Quantes hores diàries?
A veure, per les plantes hortícoles, la majoria de les que tothom vol tenir, que són els típics tomàquets, pebrots, albergínies, totes aquelles que fan fruits, de la que ens mengem els fruits, són les que necessiten més hores de sol directe. Recomanen unes 6 hores de sol diàries. Això vol dir que incideixi el sol a sobre de la planta, no que tingui molta llum en una galeria, per exemple, sinó que realment el sol toqui les fulles de la planta i els seus fruits quan estiguin sortint. Aquestes 6 hores no tenen per què ser seguides, vull dir, poden estar repartides a la ciutat. Ens passa moltes vegades que els edificis ens donen ombra i podem, vull dir, si tenim, per exemple, 4 hores al dematí, 2 a la tarda, o 1 i 5, és igual. Si són 6 hores no tindrem problemes. Si no tenim sol, el que passa és que les plantes comencen a créixer, fan moltes fulles, però no fan fruits, i és perquè els hi falta l'energia del sol per tirar endavant, doncs, aquest resultat, que és aquell tomàquet o aquell pebrot que buscàvem. La bona notícia, si no tenim moltes hores de sol o no en tenim gens, podrem fer amanides a tutiplena. Vull dir, totes les hortalisses de les que ens mengem les fulles, doncs siguin els enciams, les rúcules, els espinacs, tot això, les bledes, creixen bé. I llavors també es tracta una mica de fer com un puzzle, no? Ser molt conscient de les hores de sol que tens en l'espai que tu tens, sigui el balcó, sigui la terrassa, sigui un pati, i col·locar aquelles que necessiten més sol allà on toca més el sol i les altres no. La sort és que els que fem hort amb testos això ho podem fer fàcil, perquè agafem un test i desplaçar-lo pot pesar una mica, no? Però vull dir, és una cosa que podem fer, cosa que una persona que té un hort a terra, per exemple, darrere una casa, si calcula el sol que té en aquests moments de l'any i no té present el que tindrà els mesos de més calor, que ja saps que per la inclinació de la terra canvia, doncs pot estar plantant una planta que necessita molt de sol en un lloc on no n'hi ha gaire, o al revés, no? Amb la qual també algunes plantes potser patiran que s'aixitxurraran una mica de pas de sol.
Llavors, això també és molt important, els recipients, no? Clar, no és el mateix tenir un jardí, no?, gegant, que tenir un petit balcó, això també ens condiciona molt, no?
Sí, és clar, però les cases quan normalment les comprem no les comprem pensant que hi volem fer un hort a la terrassa, no? O quina serà la millor orientació. Jo potser si ara me l'hagués de comprar sí que ho tindria.
Sí que ho pensaries, no?
Però no és el cas, no? I bé, el que es tracta és una mica de ser molt conscient d'això, de quin espai tens, de quines plantes hi poden caber i aprofitar sobretot les parets, que és una cosa que no hi pensem moltes vegades, que a les parets hi podem penjar testos, que hi ha estructures ara que permeten cultivar petites hortalisses, petites hortalisses, em refereixo a totes aquestes de fer amanides que no necessiten gaire volum de substrat i que, a més, tenen l'avantatge de que tota aquella paret que puguem omplir amb testos o amb plantes és menys radiació solar, cosa que a l'estiu també agrairem. Vull dir,
I a més, quina meravella, no? Home. També tenir les parets així, guarnides de flors, de plantes, d'hortalisses...
Jo que quan vaig pel carrer, semblo tonta perquè vaig mirar molt els balcons i les terrasses, per suposo de formació professional, és una llàstima perquè veig balcons guapíssims, bueno, per descomptat molts de buits, que és una llàstima, a vegades tenir aquests balcons tan grans i no poder-los aprofitar, a vegades no hi ha ni una cadira, és que ja no dic que van plantes, sinó una cadira per sortir a prendre la fresca, a prendre el sol. No sé, no ho entenc, és igual. Que me'n vaig de mare. Veig això, molts balcons preciosos de plantes, però en canvi les parets no hi ha res. Allò ni un platet d'aquells de record de penyíscola, no? En canvi, a les parets s'hi poden posar moltes coses i ja no dic hortalisses, però un geranis o, no sé, plantes d'aquestes que pengen i fer més verd. Això també t'estalvia molt amb aire condicionat.
Home, i tant, i ajudaria molt més a ser sostenible, que això és molt important. Per acabar, creus que tenir un hort és revolucionari?
Deien que era revolucionari. Jo, per mi, és una cosa tan normal ara mateix, però diuen que és revolucionari. I jo crec que ho diuen en el sentit de que et fa prendre consciència de coses que no estan bé, no? Que hem normalitzat aquest no estar lligats a la natura, aquest tic-tac, i potser per aquí és el més revolucionari que hi ha, no? El prendre consciència de que la natura és la que marca el ritme i no tu.
Doncs Esther Casasanova és una dona revolucionària, eh? L'única dona, em sembla, que va per els carrers mirant el cel, mirant els núvols, el sol, mirant els balcons de les cases en comptes de les pantalles dels mòbils, com fem la majoria. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Et seguirem, com sempre, escoltant el Sabadell i Bàtega i de tant en tant podries venir aquí a l'estudi, que ens sembla molt interessant sempre xerrar i aprofundir molt més sobre les plantes i els horts.
Encantada, quan vulgueu, ja ho sabeu.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Bon dia.